entre la música de Spider-Man, puja, 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 puja... The Amazing Spider-Man, primera als Estats Units, 140 milions de dòlars. No és brutal?
140 milions en 6 dies, Vengadores va fer 200 en 3.
No és brutal? El top espanyol ja veurem, segur que farà més. De moment, Ice Age, 432.000 espectadors. The Amazing Spider-Man, música de James Horner. I el Xavi Vila, a punt des de Washington, si l'aigua i les inundacions li ho permeten. Bona nit, Xavi!
Hola, Àlex, bona nit. Aquesta és una setmana inusual aquí als Estats Units, atès que les estrenes estrella es van avançar a dimarts passat per donar sortida comercial a cintes que es volien beneficiar de la festivitat del 4 de juliol. Per això, produccions com Spider-Man ja van recaptar 35 milions de dòlars només dimarts a la nit i han evolucionat fins als gairebé 140 milions a la fi d'aquest cap de setmana. Molt més modesta, per sota dels 13 milions, ha estat la recaptació aconseguida per l'avorridíssima Katy Perry A Part of Me, el documental inexplicablement rodat en tres dimensions que repassa els moments àlgids de la gira que l'any passat va fer aquesta nova diva de la música aquí i que es combina amb el descobriment de la seva vida més enllà dels escenaris, des d'una conversa suposadament entranyable amb la seva àvia fins al contrast que va suposar que una filla de predicadors pentecostals titulés el seu primer èxit musical amb un eloqüent "He besat una noia", ensucramenta bojo per un producte prescindible. Millor li han anat les coses a la producció també de la Universal Savages, la cinta d'Oliver Stone que frega els 17 milions recaptats a partir d'una història compromesa que narra les peripècies de dos traficants de marihuana, Blake Lively i Aaron Johnson, que comparteixen els favors de la mateixa dona i que cauen en desgràcia quan un cartel de la droga mexicà els posa un ull a sobre. Salma Hayek emergeix com una sàdica caracteritzada estèticament com Uma Thurman a Pulp Fiction, mentre que Benicio del Toro i John Travolta engreixen una trama on domina la corrupció i la dificultat d'alguns dels personatges per superar el destí que els espera. Una setmana que també ens deixa altres qüestions a comentar. Per exemple, el retorn de Chris Brown amb el seu disc Fortune, després d'agredir la seva excompanya Rihanna i veure's involucrat en una baralla de baixa estopa amb el raper Drake, Brown torna al protagonisme per la música. En aquest cas, amb aquest nou treball que aporta una barreja d'electropop i rhythm and blues que progressa gràcies a la feina del productor Danja i les col·laboracions amb la veu de Wiz Khalifa i Big Sean. I el que resulta més lamentable és que una cara coneguda de la televisió, com ara Anderson Cooper, sigui notícia per fer pública la seva homosexualitat. Potser a la CNN s'haurien de preocupar més en altres coses, com ara recuperar audiència. No en debades, el programa de Cooper ha caigut en picat en el marc dels pitjors números del canal en 20 anys. I parlant de sortir de l'armari, també s'han destinat rius de tinta a comentar aquí el tuit de Frank Ocean aquesta setmana, admetent que el seu primer amor va ser un home. Una revelació que coincideix amb la imminent publicació del seu nou disc, Channel Orange, una vocació soul càlida a aquells ritmes que anys enrere van portar la fama Stevie Wonder o Prince. Això és tot per aquesta setmana, Àlex. Bona nit.